Benvinguts al Fem Salut. Avui ens toca parlar de la son i ho farem amb una persona que no cal presentar gaire. Es tracta del doctor Eduard Estivill.
Bé, bon dia, com heu sentit a la música que acabeu d'escoltar? Un mes més, tornem a estar aquí al Fem Salut a Ràdio Falset per apropar-vos al món de la salut a les vostres llars. I avui ho fem parlant d'un tema que darrerament hem tractat diversos cops amb els especialistes de l'Hospital Clínic i també els vam tractar amb una companya que vam estar parlant també de l'apnea de la son. És a dir, estem parlant de la son, un fet que és molt important, és com anirem parlant durant l'entrevista d'avui, és cabdal per anar fent durant el nostre trajecte vital. I per fer-ho tenim a l'altra banda del fil telefònic el doctor Eduard Estivill, especialista en medicina del son. Bon dia.
Hola, bon dia. Encantat d'estar aquí amb vosaltres i aquestes terres, que són una mica les meves.
Molt bé, doncs si li sembla, si et sembla, Eduard, parlem una mica de la son, que com hem fet a la presentació una mica, pues és realment molt necessària, no?
Correcte, correcte.
Quins beneficis tenim? Quins beneficis tenim?
T'explico. Nosaltres fa 30 anys que treballem amb el tema del dormir, portem el que és la Clínica del Son, que porta el nostre nom, Estivill, a l'Institut de Xeus de Barcelona, i ens hem dedicat doncs, a explicar moltes vegades per què dormim, què passa mentre dormim, i això és una mica el que divulgarem, si et sembla bé, avui. Uh-huh. El dormir és una necessitat del nostre cos, és a dir, no podríem viure sense dormir. Tal com tu has dit molt bé a la presentació, dormim per estar desperts, és a dir, durant la nit el son és com un taller de reparació i de memorització de tot el que estem gastant durant el dia i aprenem durant el dia. Per això una persona, si de dia està molt cansada perquè ha fet molt exercici, aleshores a la nit es recupera de tot aquest desgast que ha tingut durant el dia. Però també és veritat que tot el que aprenem durant el dia fa que durant la nit el nostre cervell ho organitza i consolidem la memòria. Per tant, el son, la idea del dormir, és com un taller que serveix per estar bé l'endemà. I en funció d'aquesta idea, és a dir, en funció d'aquest taller, podem definir també les hores de son que necessitem. Perquè això és una cosa que tothom pregunta i tothom demana. I la idea és que si el son és un taller, el número d'hores de son que ha de funcionar aquest taller, és a dir, el número d'hores de son que hem de dormir, depèn de la nostra edat. Per exemple, un nen de 5 anys que es mou molt, que aprèn moltes coses, necessita que el seu taller, és a dir, que el seu son, duri com a mínim 11 hores. Un adolescent necessita 9 hores perquè se segueix movent molt, però també està aprenent moltes coses. I el que ens passa avui en dia és que molts adolescents no les dormen aquestes 9 hores perquè tenen masses coses que fer i masses whatsapps que contestar. Els adults en necessitem 8 hores. Amb 8 hores en tenim prou. El que passa és que molta gent tampoc les dorm perquè es pensa que durant la setmana en dormirà 5 o 6 i es recuperarà el cap de setmana. I això no és veritat. El son no es recupera. Per exemple, ningú diu, no, jo només dino els dilluns i després al cap de setmana hi recuperaré i ja menjaré tot el que no he menjat. Això no ho diu ningú. Per què? Doncs perquè el menjar, nosaltres mengem avui per no tenir gana demà. Amb el son passa igual. Mm-hmm. I per últim, el més novedor que hem descobert és que a mesura que ens fem grans, per exemple, a partir dels 65, d'ara endavant, amb 6 hores i mitja en tindríem prou durant la nit. És a dir, mm-hmm. si hi ha gent que dorm aquestes hores, que no es preocupi, que és totalment normal. Mm-hmm. Alguns altres poden dormir una mica més, però si se'n dormen 6 i mitja i després es fan una o dues petites migdiades durant el dia, seran persones totalment normals que no necessitaran ni medicaments ni pastilles per dormir més, mm-hmm. perquè ja n'hi ha prou per estar bé durant el dia, perquè lògicament a aquesta edat ja no ens movem tant, ja no aprenem tant, perquè ja sabem moltes coses, i amb 6 hores i mitja en tenim prou. Mm-hmm.
Una mica, el dormir, les hores de son són importants, mm-hmm. però també és molt important la qualitat d'aquesta son, no? Perquè la son té diferents fases i és molt important que estiguem un temps determinat, un percentatge determinat en cada una d'elles, oi?
Totalment cert. És a dir, quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. El primer graó és el que en diem el son superficial. Després ve el son més profund, que és on descansem físicament. I després ve un tercer graó, que se'n diu son REM, R-E-M, que vol dir, de l'anglès, Rapid Eye Movement, que significa que amb aquest graó és quan consolidem la memòria. És a dir, tot el que aprenem durant el dia, durant la nit, ho guardem. Aquesta idea de que algunes persones tenen i que a vegades ens volen vendre alguns artilugis o productes de, per exemple, aprengui vostè anglès mentre dorm. Doncs això és totalment un error i una enredada, vaja, perquè el cervell, mentre dorm, no pot aprendre res. Només el que fa és organitzar el que ja ha après durant el dia. Normalment, com tu dius molt bé, el son ha de ser de qualitat, és a dir, que quan dormim hem de baixar tots aquests graons. El que passa és que hi ha moltes malalties, com una que tu has citat ara fa poc en la presentació, que és l'apnea del son, que són els roncs. Aquesta gent que ronca, que fa aquests sorolls tan espectaculars, aquests sorolls amb ells els autodesperten, és a dir, fa que el seu son no sigui reparador. Per això l'endemà aquestes persones tenen son, s'adormen a tot arreu, perden la memòria, estan cansats, i diuen, ostres, he estat 9 hores al llit, però em llevo amb la sensació de no haver descansat. Això és perquè tenen alguna malaltia, i una de les malalties que poden tenir la gent és aquestes de les apnees del son.
Que no deixen que la persona baixi aquests esglaons determinats i que es mantingui dins, en unes estones determinades dins d'aquests esglaons que estem anomenant.
Totalment cert, perquè tal com jo ara t'he fet un soroll, és a dir, quan una persona fa una apnea, comença a roncar, fixa't, i ara t'ho imitaré jo, eh? Si la persona comença a fer... Però de sobte para i fa això. En aquest moment s'està morint, perquè això és una aturada respiratòria. Però el nostre cervell ens salva. I aleshores el que fa el cervell és donar una ordre als muscles de la panxa perquè facin una forta sotregada i obrin aquest pas que s'ha tancat, que això passa en el coll. I en aquell moment la persona fa això, aquest soroll tan fort. Clar, aquest soroll fa que tornem a respirar, però en canvi també ens autodesperta. És a dir, si nosaltres estem intentant baixar a un son profund i fem aquest soroll, vol dir que tornem a pujar a un son superficial. Si ho fem una vegada, no passa res, però si ho fem 20, 50 o 100 vegades, com molta gent fa durant tota una nit, vol dir que no descansen en absolut. Ells estan al llit, no saben què els hi passa, però clar, com que ronquen i fan apnees, vol dir que s'autodesperten contínuament per poder seguir visquent, clar, perquè si no es moririen. I aleshores fa que tinguin un mal descans.
Quins serien els percentatges, més o menys, de cada una de les fases?
Mira, normalment, quan nosaltres ens posem a dormir, el primer graó sol durar, que és la nyonya o la somnolència, dura molt poquet, pot durar un o dos minuts. Després ja ve el que en diem a la fase 1 del son, que aquesta seria ja un son que ens és reparador, però que pot durar al voltant de 20 minuts. Aquest son és el que tenim durant la siesta, que també és una cosa bona de fer, per això ha de durar aproximadament uns 20 minuts. Després d'aquests 20 minuts ja entrem en un son profund. Aquest son profund pot durar una hora, que és quan hi ha la reparació de tipus físic, i és també quan fabriquem algunes hormones, per exemple, la hormona del creixement, que quan som petitets ens serveix per créixer, quan som més grans el que fa aquesta hormona és reparar i restituir els nostres teixits. Per això la gent que dorm malament li diuen, tu fas ulleres, i és veritat, es veu aquell color típic de color negre o molt enfosquit per culpa de no dormir bé. Després d'aproximadament aquesta hora, que ja portaríem una hora i vint, una hora i més o menys, una hora i mitja, ja ve l'últim graó, que és la fase REM, que és aquesta que consolidem la memòria i que, d'alguna manera, també tenim els somnis amb aquesta fase. Si sumem tot a aquests graons, això se'n diu un cicle de son. I durant la nit tenim com a mínim 4 cicles de son si dormim 8 hores.
Avui en dia tenim aquests artilugis que portem al canell, que són aquestes pulseres d'activitat una mica, que també comptabilitzen una mica la... a dormir. I jo des que ho tinc doncs, m'he donat compte de que tens, o almenys et marca que tens molts despertars que moltes vegades ni te n'adones de que realment el tens, o almenys allí te'ls una miqueta els marca. I
sí,
a vegades aquestes fases tan ben configurades com has anomenat, a vegades almenys el que és la pulsera d'activitat no surt reflexat exactament.
Sí, sí. Mira, aquestes pulseres és un bon intent d'ajudar les persones a saber una mica com és el seu son. Malauradament, encara no estan suficientment desenvolupades i no són totalment fiables. És a dir, són orientatives només. És a dir, per això és molt important avisar tothom que està bé que les portin, però que el que surt com a resultat mai és una cosa definitiva. El que sí que és veritat és el que tu dius. És a dir, que tothom, mentre dormim, tenim com a mínim 3-4 microdespertars per girar-nos, per moure'ns, i això fa que la canviem de posició i és normal. El que també pot passar mentre dormim és que moltes vegades situacions externes de tensió, ansietat o nervis purament, doncs ens els emportem amb nosaltres al llit. I són els que donen aquests petits microdespertars que l'endemà no ens en recordem. Per això nosaltres les pulseres, en principi està bé qui les té, però no cal obsessionar-se amb això, perquè moltes vegades, i si canvies fins i tot de model, et diuen coses una mica diferents. El més important és veure's un mateix com està durant el dia, perquè l'única manera que sabem que si el que dormim és suficient i de bona qualitat és observar com arribem al final del dia. Si nosaltres arribem al final del dia amb ganes encara doncs, de parlar, de trucar un amic, de mirar una pel·lícula, de llegir un llibre, si fem tot això és que hem dormit bé. En canvi, si arribem matats, allò que només tenim ganes de ser al sofà, menjar quatre coses de pressa i corrents, vol dir que se'ns han acabat les piles massa ràpid.
De fet, moltes vegades, quan ens aixequem, una mica ja ho sabem, si hem dormit bé o no hem dormit bé, perquè una mica el cos ens ho marca, ja només hi ha de bon començament, vull dir, ja ens diu... Quan t'aixeques i veus que ja no estàs prou bé, dius, avui, aquesta nit, no he acabat d'agafar bé el son, doncs pel que sigui, no? I, no,
sí, sí.
I segurament una mica, ja quan t'aixeques, ja tens tu la percepció de com ha anat la nit, no?
Totalment cert. Però encara és millor si, a més d'aquesta percepció que tu dius, bueno, avui deu haver passat alguna cosa, és que a vegades poden passar coses que tu no tinguis res a veure. Per exemple, si dorms en parella i resulta que la parella està refredada i es passa la nit tossint, tu segurament no ho sentiràs, no seràs conscient de que has estat tota la nit escoltant uns sorolls com és el de la tos. I això farà que no hagis profundit en les fases de son. A lo millor has dormit, però només amb un son molt superficial. I això fa, doncs, que l'endemà només llevar-te i anotis que aquella nit passada no ha sigut molt bona.
Uh-huh. De fet, com has dit abans, el son és elemental i hi ha molts estudis, infinitat d'estudis, que marquen que el fet de dormir correctament pues pot ajudar al creixement dels nens, per exemple, a un bon desenvolupament, a una bona tasca de memorització i d'aprenentatge, i també, per exemple, en el tema de l'obesitat, en el tema de la diabetis, en el tema de la hipertensió, és a dir, hi ha moltes malalties que hi ha que realment la son influeix i de forma molt rellevant.
Totalment cert. Cada vegada tenim més evidència científica que mentre dormim funciona el nostre cervell, funcionen moltes coses que són necessàries per l'endemà. Per exemple, el sistema immunològic també es regenera mentre dormim. La gent que dorm malament té molta més propensió a agafar refredats, però és que avui en dia també sabem que, tal com has dit molt bé, el tema del sucre, és a dir, el metabolisme del nostre cos mentre dorm ha de funcionar bé, perquè si no tenim més tendència a tenir un mal funcionament del nostre sucre o una mala absorció, i per això d'aquí ve la diabetes, però també amb el sistema cardiovascular. És a dir, cada vegada més sabem que el dormir bé és essencial per no tenir totes aquestes coses, però fins i tot estats d'ansietat, estats de decaïment o tristor, fins i tot depressions són conseqüència de no dormir bé, i per això és tan important doncs cuidar-nos el son.
Però, malgrat tot, pues, tots, alguna vegada o altra, gent més que altres, uns més que d'altres, patim una mica el que s'anomena insomni, no? Una mica.
Correcte.
I això, pues, té diferents causes, no?
Correcte. L'insomni és un símptoma. Un símptoma en medicina vol dir que és algo que ens passa, però sempre hi ha una causa que ho provoca. Per exemple, un símptoma és la febre. Quan tu tens febre, quan algú té febre, el primer que fa és veure d'on li ve la febre, és a dir, busca la causa que provoca la febre. I per què ho fem així també amb l'insomni? Doncs perquè per fer un bon tractament hem de tractar la causa que provoca aquest mal dormir. Avui en dia sabem que hi ha més de 40 causes que provoquen mal dormir. Per exemple, algunes són molt conegudes. Les persones, per exemple, que prenen 10 cafès i 10 coles, doncs segurament aquella nit no dormiran per un excés de cafeïna. Qui pren drogues també sap que pot dormir malament. La gent que treballa de nit també saben que no és el mateix dormir de nit que dormir de dia. Per tant, durant el dia també tenen un son de mala qualitat. Però hi ha moltes situacions. Persones que tenen demències, persones que tenen malalties psiquiàtriques, persones que tenen problemes amb el tiroides, gent que té dolor, fibromialgia, és a dir, hi ha moltíssimes malalties que provoquen mal dormir. Però n'hi ha una que no és una malaltia, que és la situació que ens toca viure avui en dia, que són aquestes presses que tenim i, sobretot, aquestes males rutines de son. Una d'elles, molt típica, és utilitzar el mòbil fins l'última hora abans d'anar-nos a dormir. Un dia sabem que la llum d'un mòbil pot trencar totalment la fabricació d'una substància que és imprescindible per dormir bé, que es diu melatonina. Aleshores, quan nosaltres recomanem el que en diem bones normes higièniques de son, perquè la gent que avui en dia doncs, va estressada, que té que fer moltes coses, treballa moltíssim, fa esport, però a vegades, per exemple, l'esport el fem malament perquè el fem massa tard a la nit, és millor fer-lo a primera hora. Només arreglant o intentant millorar aquestes rutines que parlem, per exemple, 2 hores abans d'anar-nos a dormir, hem de desconnectar de totes les xarxes socials, perquè la llum que emeten les tablets, els mòbils, fan que el cervell no fabriqui aquesta substància que és la melatonina. Si fem això, ens estalviaríem doncs, prendre moltes pastilles, perquè, com saps molt bé, cada vegada la tendència a Espanya és augmentar molt el número de consum d'ansiolítics i d'hipnòtics, és a dir, pastilles per tranquil·litzar-se, que són els ansiolítics, o pastilles per dormir, que són els hipnòtics. Moltes d'elles no les hauríem de fer servir si tinguéssim unes bones rutines de son.
De fet, una de les coses que una mica ja amb el que s'ha anat anomenant una mica s'entreveu és també l'estrès. L'estrès també, i a vegades el anar a la nit, pues, despertar-te i pensar una mica en coses del dia abans, en problemes familiars, en situacions d'estrès a la feina o en coses d'aquestes, també moltes vegades també poden ser una de les causes de patir insomni.
Sí, és la causa més freqüent. Tal com t'he dit abans, hi ha unes situacions que no són una malaltia, sinó que és conseqüència de la vida que portem avui en dia. És a dir, ja sigui per pressió de treball, per estrès, per circumstàncies familiars, per preocupacions. A més, hi ha un tipus de persones, és a dir, una manera de ser, que té més tendència a que li afectin aquestes coses. Per exemple, hi ha gent que és alegre, animosa, amb ganes de fer coses. Això són unes qualitats, però també aquesta gent normalment sol ser molt responsable, molt autocrítica, es preocupen per tot, és a dir, anticipen les preocupacions, i llavors això fa que s'emportin tota aquesta tensió en el moment d'anar a dormir, i aleshores no poden ni desconnectar. Per això és important aprendre a desconnectar. El son no ve de cop. Abans ens pensàvem que podíem estar fins l'última hora del dia treballant, fent llistes, mirant el mòbil, contestant mails, i aleshores corrents, a l'hora que pensem que hem d'anar a dormir, ens anem al llit, apaguem el llum i estem allà amb els ulls ben oberts esperant que ens vingui el son. El son no ve de cop. El son s'ha de preparar. És com la vigília seria el dia, la llum. La foscor és el son. Doncs el dia no passa a la nit de cop, sinó que hi ha el crepuscle. Poquet a poquet, la llum del dia se'n va anant. Doncs nosaltres hem de fer el mateix. L'activitat que tenim durant el dia, perquè després, al moment d'anar a dormir, ens vingui la son, hem de començar a trencar-la, retirar-la, o simplement fer que no existeixi almenys 2 hores abans d'anar a dormir.
Uh-huh. Per exemple, buscar rutines, com has dit, seria una mica el que ens ajudaria a dormir. Precisament l'esport, en aquest cas, està contraindicat fer-ho a darreres hores del dia, com has dit, perquè crea un estrès al cos que després és difícil de que un pugui anar a dormir tot just acabar.
Sí, i aquest això fas bé d'explicar-ho, perquè és un estrès positiu aquest concretament, perquè és l'esport et dona una fabriques una substància que són les endorfines que et donen una sensació molt agradable. Clar, llavors imagina que tu que jugues amb uns amics, i jo ho entenc molt bé perquè a vegades no es pot fer d'una altra manera. Imagina que a tu t'agrada jugar a futbol sala, llavors tens un grupet d'amics, clar que només podeu jugar doncs de 10 a 11 de la nit. Clar, tu arribes a la nit a casa a les 12 amb una força i amb una energia que és impossible que al cap d'una hora estiguis dormint. Per això sempre recomanem, per poc que puguin, que l'esport es faci a primera hora del dia, i si s'ha de fer durant el dia, almenys que sigui com a màxim fins a les 7 de la tarda.
Uh-huh. I quines són les rutines que serien recomanables? Per exemple, llegir un llibre, per dir alguna cosa, no sé, quines serien les rutines recomanables una mica? Suposo que també depèn molt de cada persona.
El
veure coses una mica calentones, el dutxar-se prèviament a vegades, pues, no sé, suposo que depèn...
Mira, tot el que ajudi a desconnectar serà bo com a rutina del son. Per exemple, sempre expliquem el mateix. 2 hores abans de l'hora d'anar a dormir hem de desconnectar de les redes socials, és a dir, apagar el mòbil, no fer-lo servir més, no fer servir les tablets, fer una activitat que sigui rutinària i que no tingui res a veure amb la teva activitat de la feina. Perquè, per exemple, si tu ets periodista, doncs el que no pots fer és llegir un llibre, perquè lògicament aquest llibre el llegiràs amb l'esperit crític d'un periodista. Tu, si treballes en un mitjà de comunicació, no pots escoltar la ràdio, perquè si l'escoltes el que faràs és escoltar-ho amb ulls crítics o amb sentit crític i no et relaxarà. Tu, per exemple, hauries de col·leccionar papallones, és a dir, fer coses que no tinguin res a veure. El menjar també és molt important, tal com t'ho has dit, un sopar a base de pasta, una mica de verdures sobretot, amb una mica de pasta tot junt, i un formatge seria ideal com un sopar. Després has de fer aquesta activitat que et desconnecti, que algunes persones el millor serà per sortir a passejar el gos, uns altres serà llegir una cosa que no tingui res a veure amb la seva feina, una novel·la, i això serà bo. Altres escoltaran música, altres miraran la televisió. Tot això està bé i cadascú ha de trobar una mica la rutina que li sigui bona. Però sempre, sempre, sempre començar 2 hores abans d'anar a dormir. No voler-ho fer al moment just abans d'anar a dormir, perquè no serveix per res.
I una mica també hem de marcar uns certs horaris, no? Uns certs horaris pues, de que siguin més o menys habituals a l'hora d'anar a dormir. Igual que ens passa que encara que els diumenges diguem podrem dormir més estona, però el nostre cos mateix una mica es desperta, pues, perquè és l'hora que tens l'hàbit d'aixecar-te. No?
Totalment cert, és a dir, els horaris d'anar a dormir i els horaris de llevar-te, sobretot, han de ser força similars cada dia. Sobretot avui en dia hem descobert altres coses molt interessants. Per exemple, que la llum que arriba del sol al dematí, és a dir, la primera llum que veiem, és molt important per activar-nos, és a dir, per fer que el nostre cervell estigui ben despert. Avui en dia recomanem a tothom que a primera hora del matí, si pot ser, vagi o bé caminant a la feina, si no és massa lluny, i que li toqui molt el sol, que estigui sempre en contacte amb molta llum. Sempre llevant-se més o menys a la mateixa hora, i també sempre anant-se al llit a la mateixa hora. Això, qui ho fa molt bé són els nens petitets, que les mamàs els ensenyen a dormir bé, com nosaltres hem explicat moltes vegades i hem escrit en aquest llibre, que és el Duérmete Niño, que s'han venut més de 3 milions d'exemplars i s'ha traduït a 22 idiomes, ensenyem els nens a dormir, perquè un nen quan neix ha d'aprendre coses, com igual com aprèn a menjar la sopa amb cullera, nosaltres els ensenyem a dormir. I les rutines són imprescindibles, però no només amb els nens, sinó també amb els adults. Aquests adults que un dia se'n van a dormir una hora, a l'endemà dormen massa, després el dia següent dormen una altra hora, dormen menys, és a dir, tota aquesta disbauxa, tota aquesta anarquia, l'únic que farà és fer que aquesta gent descansi malament.
Uh-huh. Però si malgrat tot un té un episodi d'insomni, perquè passa que després de la nit i no hi ha manera després de que puguis tornar a reemprendre i et fiques nerviós perquè penses, jo m'he d'aixecar d'aquí no sé quan, i... què seria lo recomanable?
Mira, el primer de tot és, si això passa només molt de tant en tant, en principi el millor és llevar-se del llit en el moment que t'ha passat, intentar fer una cosa que no tingui res a veure, és a dir, pots anar a la cuina, preparar-te un got de llet, tornar al llit, intentar trencar aquesta angoixa de voler dormir. Si això va passant de forma bastant freqüent, aleshores podem intentar alguna ajuda en forma de fitoteràpia. Ara contenim diferents, amb el que se'n diu la melatonina, és una substància molt bona, i concretament hi ha un tipus de comprimits que es diu Aquilea Sueño, que porta melatonina i porta plantes. I això és un tractament natural que li va molt bé a la gent si s'ho pren una hora abans d'anar a dormir. I si ja és això, doncs molt sovint, que implica que la persona l'endemà doncs estigui malament, que estigui trist, que estigui irritable, aleshores sí que ja hem d'anar al metge i ell ja farà el diagnòstic i ens donarà el tractament que necessitarem.
Sí, perquè com has dit, per exemple, el tema de l'apnea de la son seria un dels possibles motius de que aquella persona, pues, bueno, no acabi de descansar bé, o també els episodis molt, molt sovintejants d'insomni, pues, bueno, que poden fer que dia rere altre, no?, pues, descansis d'una forma pues, no correcta, que per tant no donem marge al nostre organisme perquè regeneri el suficient.
Sí, sí, hi ha més malalties, per exemple, una que és molt freqüent avui en dia també, que se'n diu la malaltia de les cames neguitoses. Són aquesta gent que no poden estar quiets, que tenen com un neguit a les cames, que quan dormen donen com patades. Aquesta gent, si van al metge, el metge avui en dia ja saben moltes coses, els metges de capçalera estan molt ben preparats ja per fer diagnòstics o per lo menys orientar quan una cosa és important i quan una cosa no és important. Aquesta que t'explico de les cames neguitoses són aquesta gent, que són gent normalíssima, que això no és un problema de nervis, que tota la vida potser han patit això i li han dit no, és que tu ets molt nerviós i per això no pots estar quiet. Doncs això no és veritat, són gent normal que a mesura que passa el dia, és a dir, sobretot cap al tard, a partir de les 7, 8, 9, 10 de la nit, si estan quiets, noten a les cames com si tinguessin formigues que se'ls hi passegen per les cames. Si es mouen, és a dir, si s'aixequen, aquesta sensació estranya desapareix. Però si es tornen a estar quiets, com per exemple quan se'n van a dormir, no poden dormir i passen hores i hores i hores. I aquesta gent pobra pateix molt perquè abans tot això no es coneixia i els mateixos metges no en teníem ni idea de tot això i donaven pastilles per dormir quan no serveixen per res per aquest tipus de malalties. Per això és important que quan notem alguna cosa referent al nostre son, no pensem allò, bueno, clar, m'ha tocat a mi, jo ja sempre he dormit així, això de roncar és normal. No, doncs tot això no és normal i tot això, el més esperançador d'avui en dia, és que tenim solucions per a aquestes coses. I d'aquesta gent que ha patit tant i que segueix patint, perquè hi ha molta gent, per exemple, que té apnees i no sap que les té. Hi ha gent que té aquestes cames neguitoses i no sap que les té. O gent que té insomni, pren pastilles i no hi ha manera de que puguin millorar. Doncs tot això avui en dia tenim cura, sabem com s'ha d'arreglar i sempre ha de ser doncs, a una unitat de son on puguin estudiar tots els problemes de son. Això és molt important perquè a vegades hi ha només unitats de son que tracten un sol tema. Per exemple, n'hi ha moltes que tracten les apnees, però potser no saben com tractar coses de nens petits, per exemple. Però, en canvi, ja els grans hospitals ja tenen unitats molt ben preparades.
Bé, doctor Eduard Estivill, el temps ens està tirant a sobre. Tenim mitja hora que disposem del nostre programa pues, per apuntar una mica els temes que tractem mensualment aquí al nostre espai.
Molt bé.
Si tenen alguna cosa més a afegir al que ja hem estat comentant.
Bueno, només un consell a tothom que tingui algun problema amb el son, que no pensi que no té cura, sobretot que pensi que el son és el més important que fem al llarg de la vida. Pensa que si arribem als 90 anys haurem dormit 30 anys de la nostra vida. I la gent pot pensar, ostres, com és possible dormir 30 anys? Doncs sí, sí, però hem dormit 30 anys per poder estar 60 de desperts. Per tant, animo a tothom que si té algun problema ho consulti, que no ho banalitzi, és a dir, que no pensi que s'arreglarà sol, perquè avui en dia podem aconseguir que molta gent deixi de patir.
Mm-hmm. Doncs bé, l'ho dit, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació aquí a Ràdio Falset i fins una altra.
Un plaer estar amb vosaltres. Una abraçada per tothom.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució i a la part tècnica, el Solde. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar demà a la tarda i dimarts al vespre. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Falset, radiofalset.cat. Tot seguit us deixem amb l'actualitat de la nostra comarca a la mà del Manel Sales. I nosaltres ens acomiadem fins al mes vinent. Salut i fins aviat. What can you do when our love affair